Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1 i 50 minuts, 12 graus de temperatura en aquests moments a Móra d'Ebre, i el tancament de Covestro a Tarragona perjudicarà les plantes de clor d'Arclòs a Flix i a Vilaseca. L'empresa química ratifica el tancament de la planta de clor a Flix de cara al desembre del 2017 i anuncia també la reducció de la producció de la fàbrica de Vilaseca fins al 30%, una mesura que suposarà uns 200 acomiadaments. Amb aquesta notícia obrim l'hora 14 d'avui, és dimecres, dia 20 de gener. Aquests són la resta de titulars del dia. Xavier Pallarès continua sent el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Pallarès va ser ratificat ahir amb la reunió del Consell Executiu del Govern, i el dietari d'Artur Bladell des d'un vil a l'exili podria veure la llum en els propers anys. El seu fill, Artur Bladell Font, està treballant actualment en les notes que el seu pare prenia a Mèxic durant l'exili. La mediació continua com a assignatura pendent a les Terres de l'Ebre, a diferència d'altres indrets de Catalunya, on a poc va creixent el nombre de mediacions. A l'Ebre, amb prou feines se'n fan una dotzena a l'any. Un dels fundadors del Barça podria tenir arrels a Benissanet. Seria en Francesc Soler, vinculat al gimnàs on es va fundar el Barça el 1899. La 1 i gairebé 52 minuts. Ampliem aquestes notícies. Comença l'hora 14. Doncs bé, Arcos ha ratificat avui el tancament de la planta de clor de Flix al desembre del 2017 i anuncia també la reducció de la producció de la fàbrica de Vilaseca fins al 30%, una mesura que suposarà uns 200 acomiadaments. Arcos justifica aquestes decisions amb el tancament de la planta de Covestro a Tarragona al desembre del 2017. Segons la companyia, Covestro és el principal consumidor de clor de la fàbrica de Vilaseca, i el tancament d'aquesta planta fa innecessària la inversió que Arcos hauria de fer per substituir la producció amb tecnologia de mercuri. I és que actualment el 100% de la producció de clor a Flix es realitza amb mercuri, mentre que a Vilaseca representa el 70% de la capacitat de la fàbrica. El tancament de Flix, que ja estava previst per al desembre del 2017, i aquesta reestructuració a Vilaseca suposaran l'acomiadament d'entre 150 i 200 treballadors, segons ha informat Ercros avui amb un comunicat. Un anunci que torna a posar damunt de la taula la necessitat urgent de buscar alternatives econòmiques per al nord de la Ribera d'Ebre. Una tasca complexa, tal com apunta el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, és el Joan Antoni Duró.
Bé, és veritat que se sap des de fa temps, el que passa és que és complicat adaptar-se en aquesta nova situació, no? sense aquest establiment. Les experiències que tenim de reestructuració industrial són diverses, però reclamen bastant de temps. Llavors, en aquest sentit, entenc que el govern de la Generalitat de Catalunya, que sóc conscient, com també el propi Ajuntament, estan treballant en diferents alternatives sectorials, no? Que poden anar tant des de l'àmbit de la química com d'altres tipus d'àmbits, no? El que passa amb la química, com sabeu, que seria una possible, diguem-ne, un possible element de substitució, està passant per moments complicats, sobretot lligats amb el preu de l'energia, no?
Doncs més notícies que s'entren en l'actualitat de casa nostra, i és que ahir el convergent Xavier Pallarès va ser ratificat com a delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Pallarès, que és delegat del govern a l'Ebre des de que a principis del 2011 va substituir en el càrrec al republicà Lluís Salvador. Pallarès ha agraït la confiança rebuda per part del nou president de la Generalitat, en Carles Puigdemont, i ha situat la problemàtica de la Nacional 340 i la lluita contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre com a les prioritats més imminents que el territori ha d'afrontar el govern català. Sobre el pla de Conca, Pallarès afirma que la Generalitat es centrarà a defensar els cabals ambientals acordats a la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. El delegat afirma que a títol personal assistirà a la manifestació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre del proper dia 7, però que el govern decidirà en les properes hores si estarà en aquesta protesta o no hi serà. De totes maneres, Pallarès diu que l'Ebre és un tema de país.
I quan em va tocar el president de la Generalitat, una de tants coses que passant La primera va ser precisament el tema del pla hidrològic, perquè no és un tema d'allà baix de la gent de l'Ebre, sinó que és un tema de país, que és el que el president al seu moment a la presa de posició va dir: escolta, això no és un tema de les Terres de l'Ebre, que a vegades ens semblem que allò és el sud, i bueno, no, és un tema de país. El problema hídric a nivell de Catalunya existeix, i per tant l'Ebre és un riu important aquí a casa nostra, i per tant ha de tindre la mateixa consideració. I jo agraeixo molt que el president de la Generalitat i el govern en si aquest tema se l'hagin pres com un tema prioritari.
Un cop ratificat Pallarès, ara el que queda pendent són els nomenaments dels nous directors dels serveis territorials a l'Ebre. En els propers dies s'han de conèixer els noms dels directors territorials dels departaments que controla ara Esquerra Republicana. I a banda, en el cas dels directors dels serveis territorials que continuen en mans de Convergència, n'hi ha alguns que ja sap que no continuaran. És el cas de la directora dels serveis territorials d'Agricultura, Teresa Sabater, que en aquest cas es jubila. I hem de parlar d'Artur Blader i de Zumbila, i és que el dietari que va escriure durant l'exili podria sortir publicat en els propers anys. El fill de l'escriptor de Benissanet, Artur Blader i Font, està treballant actualment en les notes que el seu pare prenia a Mèxic cada dia, uns 500 fulls amb un alt valor literari també històric que relata la vida dels catalans a l'exili en aquest país. El dietari podria ser la segona part del ja publicat dietari de França a Mèxic, que relata en aquest cas el viatge fins a l'exili. El fill de l'escriptor, Artur Blader i Font, assegura que el treball va avançant i destaca el valor històric d'aquests manuscrits.
El record de Mèxic, el dietari, l'equivalent d'això, dels 20 anys de Mèxic. O sigui, és un totxo de 500 pàgines que estic corregint per veure si es podrà publicar, però que té un interès històric sobre perquè és la història de l'exili de la vida de la colònia catalana a Mèxic, no?
El manuscrit no té data de publicació, ja que la tasca de documentació dels personatges amb qui va tenir contacte Blader està resultant molt lenta.
No hi ha data perquè és una feina complicada, s'ha de buscar informació sobre els personatges, que en surten molts, aleshores, clar, si no es dona informació sobre aquests personatges per la història queden perduts. Si s'ha de dir qui són, d'on eren, què van fer, on van néixer, on van morir, i tota aquesta informació costa molt de retrobar.
El passat mes de desembre es van complir 20 anys de la defunció d'Artur Blader i de Zumbila, i durant tot aquest any 2016 es segueixen diferents activitats en homenatge a l'escriptor de Benissanet. I precisament ens quedem a Benissanet perquè el propietari del gimnàs Soler, Francesc Soler, el lloc on es va fundar el Futbol Club Barcelona l'any 1899, podria tenir arrels al municipi de la Ribera d'Ebre, segons un article que publica el mestre historiador Joan Ramon Vinaixa a la revista local L'Aufàbiga. La recerca de Vinaixa es va començar amb una fotografia d'un antic veí de Benissanet amb un floret d'esgrim a la mà. La investigació va concloure que es tractava de Manel Grau Soler, que va esdevenir un dels noms destacats a nivell mundial en aquell temps, juntament amb el seu germà, el Joan Grau Soler. Els dos germans es van traslladar de joves a Barcelona sota la tutela del seu oncle, el Francesc Soler, qui va cedir el seu gimnàs per fundar el Barça i en va ser soci honorífic. L'autor de l'article, Joan Ramon Vinaixa, assegura que la troballa va ser una casualitat, ja que ell no estava interessat en la història del Barça, sinó que amb la de Benissanet.
Este és un tema que ja entenc.
Escoltem ara si Joan Ramon Vinaixa.
Doncs a mi em va cridar molt la curiositat de que una persona de Benissanet, doncs, que es dediqués a l'esgrima, que ho fes a Barcelona, i vaig començar, doncs, a estirar del fil. I em van sortir que eren dos germans que van fer cap al gimnàs Soler. Aquell gimnàs donava la casualitat que era el lloc on era de propietat del seu oncle, el Francesc Soler. I, clar, una cosa va portar a l'altra, perquè el gimnàs Soler, qui són, coneixen la història del Barça, saben perfectament que és el lloc on es va fundar precisament aquest club.
Ara Vinaixa demanarà al bisbat de Tortosa si tenen constància de la partida de naixement de Francesc Soler per poder mostrar els seus lligams amb Benissanet. I ja per acabar molt ràpidament, resoldre conflictes mitjançant la figura del mediador continua sent una assignatura pendent a les Terres de l'Ebre. La mediació és una figura alternativa als litigis que està molt implantada en alguns països europeus, però que encara no és prou coneguda a casa nostra. És una assignatura pendent, sobretot a l'Ebre, on tan sols es fan una dotzena de mediacions a l'any. Arribem al punt de les 2 del migdia. La informació continua a la cadena Serra.